Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 29 de gener del 2022. I una setmana més, seguim pendents de la pandèmia i l'augment de contagis causat per la variant Omicron. I és que el Priorat està registrant el seu nombre de contagis més elevat des de l'inici de la pandèmia. Tot i que s'hagin aixecat la majoria de les restriccions, que no calgui el passaport Covid, etc., la pandèmia encara no ha acabat i cal que en siguem conscients. Podem sortir i fer coses, però amb cuidado i responsabilitat. Com no pot ser d'altra manera, en l'informatiu d'avui parlarem de la Covid i dels efectes que està tenint a la nostra comarca. Per exemple, la suspensió, per segon any consecutiu, de la festa del Coc de Sant Blai. Per altra banda, avui també us explicarem que l'Església va immatricular el cementiri de Pradell de la Teixeta als anys 90 i que la denominació d'origen Montsant ha començat aquest mes de gener una gira per escoles d'hostaleria i sommelieria de Catalunya. Avui també ens farem ressò de que Falset acollirà la cloenda de les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya, que organitza Adifolk. Com sempre, farem un repàs als resultats esportius dels equips de futbol i futbol sala prioratins i acabarem amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! La sisena onada continua desfermada a la nostra comarca. I és que la situació epidemiològica al Priorat continua batent rècords des que la pandèmia de la Covid-19 va començar ara fa 2 anys. De fet, en el període que va del 18 al 24 de gener es van detectar 244 casos positius a la comarca i actualment n'hi ha 399 d'actius. Això ha fet disparar l'índex de risc de rebrot fins als 6.158 punts i la RT, que mesura la velocitat de transmissió de la malaltia, fins a l'1,25. També l'índex de positivitat de les PCR i tests d'antígens és del 19,33%. Per municipis, la situació és complicada a tots. A Falset, a dia d'avui, hi ha 121 casos actius i, de fet, l'Ajuntament reitera la crida a la precaució, a l'ús de la mascareta, a la higiene de mans i al distanciament social. Així mateix, també hi ha 51 casos actius a Cornudella, 25 a Marçà, 24 a Ulldemolins o 20 a Cabassers. Aquest augment de casos, lògicament, també està afectant a les escoles, i és que si bé no hi ha cap centre educatiu que s'hagi vist obligat a tancar ni hi hagi cap grup classe confinat, sí que hi ha nombrosos positius a les escoles. Per exemple, segons dades del Departament d'Ensenyament, hi ha 29 confinats a l'Escola Antoni Vilanova de Falset, 24 a l'Institut Priorat de Falset o 9 a l'Institut Escola Corbatera de Cornudella. Amb tot, el nombre de persones vacunades segueix augmentant a la comarca i actualment 7.074 prioratins i prioratines ja tenen la pauta completa. I com us explicàvem, l'encara complicada situació epidemiològica que té Falset ha suposat que la comissió organitzadora de la Festa del Coc de Sant Blai del Centre d'Estudis Falsetans hagi comunicat que la Festa del Coc del dia 3 de febrer no se celebrarà, tal com ja va passar amb l'encamisada. Ho explica el president del Centre d'Estudis, Anton Vidal.
La setmana passada, que vam tenir reunió, vam acordar que no es podia fer amb les circumstàncies aquestes. Penseu que la Festa de Sant Blai bàsicament és amb nois i noies joves, és a dir, de final de la primària, i aleshores ens trobàvem que precisament aquest sector de gent jove estava bastant malament, cada dia més. I sembla que no, les normatives diuen que podem fer el que sigui, però les estadístiques van donant morts cada dia. I això, si no ens ho prenem en sèrio, malament rai. Per tant, la setmana passada nosaltres vam tenir reunió, vam valorar tot, vam parlar amb les escoles, que és allí on aquests crios, nois i noies, han de treure el coc, i per tant vam decidir que en principi no es podia fer.
Amb tot, la parròquia manté la missa i la benedicció d'aliments al matí del dia 3. El cementiri de Pradell de la Teixeta va ser immatriculat per l'Església segons el llistat de béns que el govern espanyol va elaborar al llarg de l'any passat i que diu que hi ha gairebé 35.000 propietats a tot l'Estat inscrites de forma irregular a nom de l'Església. Ara la Conferència Episcopal s'ho ha estudiat i ha dit que hi ha un miler d'errors en aquest llistat elaborat pel govern. És el cas del cementiri de Pradell, que va ser inscrit al nom de l'Església aprofitant la llei hipotecària de 1998. Tot i això, un any més tard, el 1999, l'error va ser corregit i la propietat del cementiri va passar a ser de l'Ajuntament de Pradell, que és qui, al final, se n'encarrega de la gestió i manteniment. Un altre error que la Conferència Episcopal ha detectat en el llistat del govern espanyol és que l'ermita de la Consolació de Gratallops, aquesta sí, de propietat de l'Església, està registrada dues vegades. En un comunicat, l'Arquebisbat de Tarragona ha remarcat que no es tracta d'un llistat de béns a retornar, sinó d'un llistat amb les incidències i errors en la relació original del govern espanyol. Així mateix, l'Arquebisbat lamenta la permanent ombra de sospita que s'està donant sobre el legítim dret de reconeixement de les propietats eclesiàstiques. La denominació d'origen Montsant ha arrencat aquest gener la seva particular gira per escoles d'hostaleria i sommelieria de Catalunya, per tal de donar a conèixer les particularitats de l'ADO i apropar els vins Montsant als estudiants. Per a l'ADO, aquesta sèrie de tastos formatius, que s'emmarquen dins dels actes de celebració del seu 20è aniversari, són un exercici de divulgació fonamental per tal d'apropar-se als professionals del futur i formar-los perquè tinguin una concepció completa i correcta de què és i com es treballa a l'ADO Montsant. Pau Sabater n'és el coordinador.
S'emmarca dins de la campanya del 20è aniversari de l'ADO per poder donar a conèixer l'ADO Montsant a la gent que està en formació de sommelieria i del sector de la restauració i poder fer doncs, una mica d'explicació del que ha sigut l'ADO Montsant al llarg d'aquests 20 anys i com ens projectem de cara al futur.
En aquest sentit, un dels eixos principals en el que se centraran els tastos és el projecte de zonificació en el que l'ADO fa anys que treballa.
La majoria dels tastos doncs, se centrarà el nostre projecte de zonificació, les 6 zones que hi ha dins de l'ADO Montsant i la riquesa i diversitat que hi ha doncs, a cada un dels seus territoris i poder explorar com viuen la Garnatxa i la Carinyena en cada un dels pobles i zones de l'ADO Montsant.
La gira va començar aquest dijous a l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona amb un tast de zonificació per als estudiants del Diploma de Sommelier. Durant el mes de febrer, els vins Montsant arribaran també a l'Escola d'Hoteleria i Turisme de la UB i a l'Escola Joviat de Manresa. Ja al mes de març, els tastos arribaran a Girona de la mà de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de la ciutat. Inicialment, està previst que la gira acabi al mes de maig a l'Escola d'Enoturisme de Catalunya, tot i que l'ADO Montsant encara treballa amb altres escoles del sector per mirar d'apropar-se al màxim nombre d'alumnes possible. Falset acollirà la cloenda de la 50a edició de les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya el proper 10 de setembre. L'equip directiu d'Adifolk, l'Associació Nacional per a la Difusió del Folklore i la Cultura Popular Catalana, va visitar Falset fa uns dies per a formalitzar l'acord de celebració de la cloenda de la 50a edició d'aquestes jornades. Ho explicava el regidor de festes de l'Ajuntament de Falset, Joan Coll.
Això ja ve des de la festa major passada, que es van establir unes converses així, i bé, al final doncs, hem fet la primera reunió presencial a Difolk aquí a Falset i doncs, amb l'Ajuntament i bueno, hem establert això, que doncs, l'acte de cloenda de les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya se farà a Falset, el 10 de setembre.
El regidor de festes recordava que aquesta relació amb Adifolk neix de la participació d'entitats del municipi, com són la banda de música Vila de Falset i la Clavellinera, al 33è Aplec Internacional Adifolk, que es va celebrar a l'Alguer el passat mes de setembre.
Tot ve d'arrel doncs, de que les entitats nostres d'aquí doncs, van poder participar no, a l'Alguer i això, i a fruit d'això, i que també l'Ajuntament va assistir a l'Alguer, llavors bé, doncs venen tot aquest tipus de converses i establiments perquè doncs, pugui poguessin fer doncs, bueno, les jornades aquí a Falset.
Les jornades internacionals folklòriques són principalment una mostra d'actuacions de diferents grups de cultura popular d'arreu del món. Les GIF del 2022 se celebraran durant la primera quinzena de setembre a diferents localitats catalanes i tindran com a últim escenari Falset. Joan Coll explicava que entre els actes previstos hi ha cercaviles i diverses mostres de folklore que més endavant ja s'aniran anunciant.
Més o més pel damunt és uns actes on hi ha doncs, bueno, uns cercaviles amb tota la mostra folklòrica nostra del territori i la seva, la que ven amb aquestes jornades, i també doncs, a l'artesana l'espectacle seu. En principi, a trets generals és això, llavors... A més endavant ja concretem tots els seus actes, amb els seus horaris i amb bueno, la manera de funcionar.
Tot seguit, els esports. Els esports. El Guiamets Futbol Sala es va emportar el derbi del Baix Priorat contra el Marroig Futsal per 3-7. Els guiametans, que visitaven el poble veí en plena festa major de Sant Sebastià, van ser superiors en tot moment i ben aviat es van posar amb un 0-4 al marcador gràcies a un hat-trick d'Aleix Martí i un altre gol d'Albert Batiste. Més tard, el Marroig va retallar distàncies gràcies als gols d'Adrià Folch i Roger Munté. Al minut 26, Julià Castellví feia el cinquè pels Guiamets i al 31, Àlex Cabré tornava a escurçar distàncies fent el 3-5. Finalment, però, Aitor Giné i Marc Castellví van ampliar el marcador dels guiametans fins al 3-7 definitiu. A l'altre partit del grup, el Capçanes va empatar a 4 a casa davant de l'Amposta. Pels prioratins van marcar Aleix Ignasi Pena, Lluís i Marc Llagostera. Amb aquests resultats, el Guiamets continua líder a la taula amb 27 punts, mentre que el Marroig és penúltim amb tan sols 3 punts. El Capçanes, per la seva banda, és 6è amb 16. A Primera Catalana, el Priorat Nord també es va adjudicar una important victòria per 4-7 en la seva visita a la pista del Club Futbol Sala Reus. Pels de Cornudella van marcar Adrià Oliveres, que va fer 3 gols, Pau Anguera, Pau Miró i Oriol Espasa. D'aquesta manera, el Priorat Nord es col·loca tercer amb 25 punts. En canvi, en futbol sala femení, el Priorat Nord va sortir escaldat de la seva visita a la pista del Maspujols, on va encaixar un contundent 6-0. Amb tot, les de Cornudella són sisenes amb 12 punts. Pel que fa al futbol 11, el Falset Esportiu va aconseguir endur-se els 3 punts del camp de l'Almoster en imposar-s'hi per 2-3. Pels falsetans van marcar Pau Vidal, Hisham Bouaca de penal i Mayol Caballero. Important victòria per als de la capital del Priorat, que continuen tercers a la classificació amb 30 punts. L'equip juvenil del Falset, per la seva banda, es va haver de conformar amb un empat a 4 en la seva visita al camp del base l'Hospitalet de l'Infant. Pels nois de la capital del Priorat van marcar Mohamed Akorat, Hassan Bouaca, Adrià Pérez i Adam Badis. Així doncs, els nois de la capital del Priorat són quarts a la taula amb 23 punts. Pel que fa als partits d'aquest cap de setmana, a Tercera Catalana, el Porrera, que va descansar la passada jornada, rep l'Espanya a la Canonja, avui a 4:45. A Quarta Catalana, el Falset juga avui a les 5 contra el líder de la categoria, el Costa Daurada, mentre que els juvenils visiten demà a 1:45 el camp del Mas Pellicer. L'equip femení del Falset juga des de 12:15 contra la Unió Astorga al Nou Domènec Aragonès. Finalment, aquest cap de setmana no hi ha competició de futbol sala, ja que hi ha Copa Tarragona, a la qual ja no hi queda representació prioratina. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana completament monòtona, dominada per l'anticicló i pràcticament sense variacions d'un dia per l'altre, i en tot cas algunes dècimes de variació en les temperatures d'un dia per l'altre. Les màximes han estat més aviat suaus a les hores centrals del dia, però les nocturnes i les de primeres hores del matí han estat baixes amb fortes gelades pràcticament arreu. la situació per aquest cap de setmana ens presenta molts pocs canvis. Continuarem amb aquest anticicló, entre una lleugera vent de vent del nord, fluixet, que ens farà baixar una mica les temperatures de forma temporal, però en grans trets la situació serà similar al que hem tingut durant tota la setmana, és a dir, monotonia absoluta, i aquesta situació pràcticament durarà encara uns quants dies, no es veuen símptomes de canvi. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1627, una gran nevada afectava Barcelona de tal manera que durant dos dies no es va poder sortir de casa.
Fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.